Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Una matinada de fa 4 anys va començar la guerra d'Ucraïna i el conflicte no dona mostres ni d'afluixar ni d'arribar a un acord entre les dues parts. El desgast es fa més evident durant l'hivern quan Rússia bombardeja sistemàticament el sistema elèctric per matar de fred. La infraestructura energètica serà un dels sectors a recuperar en la reconstrucció que un informe elaborat entre Kiev, el Banc Mundial, la Unió Europea i les Nacions Unides xifra en 500 milions d'euros. Però l'àmbit més afectat és el de l'habitatge i molta gent ha hagut de marxar de casa seva. Alguns han anat a parar a centres d'acollida, com la Valentina.
Ens van prometre dur-nos a la regió de Kiev, a una casa petita per a dues persones, i el propietari ens va fer els papers. Però ara ens diuen que hem de compartir 5 persones una habitació, la meva parella i 3 dones més.
Un testimoni del malestar i la por al futur davant les negociacions estèrils. El govern de Volodymyr Zelensky no dona l'abast per fer front a les necessitats d'una guerra que en el camp de batalla és, en bona part, una lluita de trons. Més notícies d'aquest dilluns, Oriol Pujador.
Aquest dimarts a les 6 del matí, hora catalana, han d'entrar en vigor els nous aranzels globals del 15% que Donald Trump ha anunciat després que el Tribunal Suprem nord-americà li va tombar els que havia imposat des de l'abril de l'any passat. Aquest dilluns, el Parlament Europeu ha suspès la ratificació de l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units fins que s'aclareixi si l'administració de Trump continuarà complint el pacte.
Calma tensa a Mèxic de l'endemà de la captura i la mort d'El Mencho, el poderós narcotraficant que controlava la droga sintètica que sortia de l'oest del país. L'operatiu militar per detenir-lo i l'onada de violència posterior han causat més de 60 morts i el govern mexicà hi ha reforçat el desplegament de militars a l'estat de Jalisco. Segons ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio el periodista mexicà Óscar Valderas, especialista en narcotràfic, l'impacte de la mort del cap del càrtel Jalisco Nova Generación ha estat molt gran pel poder que tenia.
Acumuló una fortuna de más de 1,000 millones de dólares y logró lo que ningún narcotraficante en el mundo, que su grupo criminal tuviera presencia en más de 60 países del mundo, España incluido, en los 50 estados que tiene Estados Unidos y en las 32 entidades federativas de México. Esto lo coloca como el criminal más importante del mundo. Ni el Chapo Guzmán, ni Pablo Escobar, ni Osama Bin Laden tuvieron esa fortuna y ese poder internacional.
Aquest dimarts i dimecres hi haurà aturades parcials als ferrocarrils de la Generalitat en 3 torns, de 6 a 9 del matí, de 4 a 6 de la tarda, amb serveis mínims del 50%, i d'11 a 12 de la nit, amb el 25% de circulació de trens. La resta del dia hi haurà servei habitual. El sindicat de maquinistes CEMAF, minoritari a l'empresa, reclama més seguretat. Per les aturades convocades per la setmana que ve, treballa fixat uns serveis mínims superiors perquè la protesta coincideix amb la celebració del Mobile World Congress.
Comissions Obreres denuncia que es manté a l'alça la tendència de no compensar les hores extres als treballadors. L'any passat, una mitjana de 500.000 hores extres setmanals els van quedar sense cobrar, segons un estudi d'aquest sindicat. Sentim el seu responsable, Albert Ferrer.
Durant l'any 2025, en promig, s'han fet 1.100.000 hores extraordinàries a la setmana. D'aquestes, gairebé 500.000 són hores extraordinàries no pagades que s'han fet a la setmana. I després, 607.000 són hores extraordinàries que sí que s'han pagat i que s'han fet cada setmana.
El restaurant Fontaner, l'últim establiment obert per la família Roca al castell de Sant Julià de Ramis, s'ha endut el premi a la millor obertura de l'any de tot l'estat en la gala de l'onzena edició de la Guia Gastronòmica McCarthy, que s'ha fet aquest dilluns a la nit.
El Fontaner, en marxa des de l'any passat, s'inspira en la cuina catalana tradicional de la mare dels germans Roca, Montserrat Fontaner, i representa el relleu generacional dins la família. Per això els encarregats de recollir el premi no han estat els germans, sinó els cosins Roca, Marc i Martí, fills del cuiner Joan i del sommelier Josep, respectivament. També el cap de cuina del restaurant, Carlos López.
Cuina tradicional catalana, guisats típics, una miqueta revisitada, posada al dia, però sense perdre les arrels.
Per nosaltres és un orgull que es doni pas, no?, a la nova generació, ja que ells han estat sempre a primera línia, no?, i ara que s'està donant aquest relleu generacional, crec que és bonic.
El restaurant barceloní Cocina Hermanos Torres encapçala el top 10 de restaurants catalans i el Disfrutar i el Celler de Can Roca entren a la categoria honorífica de Top of the Tops, els guardonats durant 3 anys consecutius.
I els esports, empat del Girona al camp de l'Alavés en el partit que ha tancat la jornada 25 a primera divisió de futbol. Els gironins han empatat a 2 a Vitoria amb gols de Benati, Chikangov i queden a 6 punts per sobre del descens.
El Barça emprendrà accions legals contra el soci que ha denunciat Joan Laporta a l'Audiència Nacional i li obrirà un expedient disciplinari. Aquest soci acusa l'expresident blaugrana de blanqueig de capitals i de cobrament de comissions il·legals en una notícia avançada pel diari El Periódico.
D'altra banda, el Tribunal Suprem ha declarat nul l'article dels estatuts del Barça que impedia als socis cedir les seves localitats a canvi d'una contraprestació econòmica.
I el jugador del Benfica, Gianluca Prestiani, es perdrà el partit de tornada dels setzens de final de dimecres contra el Madrid al Bernabéu, i és que el Comitè d'Ètica i Disciplina de la UEFA ha suspès provisionalment el jugador després dels suposats insults racistes cap a Vinícius.
Fins aquí les notícies.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Volem deixar clar que no es donen les condicions necessàries per iniciar una negociació pressupostària.
Els pressupostos en mans d'Esquerra. Hi ha marge perquè l'aprovin? Ho respon aquest dimarts al Matí de Catalunya Ràdio, Oriol Junqueras.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Fa 45 anys jugava bàsquet com a activitat extraescolar. Fa 45 anys sortia d'un entrenament i anava cap a casa del meu germà a fer de cangur de la meva neboda, que tenia, res, 2 anys. Fa 45 anys, tal dia com avui, no hi havia massa gent al carrer. I quan vaig ser a casa, em vaig adonar que els adults estaven enganxats a la ràdio i a la televisió. Corre, vine, que hi ha hagut un cop d'estat. Tenia 13 anys i venia suada del partit i amb ganes de passar per la dutxa, però el meu germà i la meva cunyada em van fer esperar perquè el que està passant és molt greu. Recordo les seves cares de preocupació, la música, que sonava per Ràdio Nacional, unes marxes militars, i ells mirant quants diners tenien a casa per poder passar els següents dies sense haver de sortir-ne a buscar-ne més al banc. Jo encara no era prou gran per adonar-me del que podia haver passat i, per sort, no va passar. Els anys següents em vaig fer moltes preguntes. Avui, quan he sentit que el govern espanyol desclassificarà demà una part dels documents d'aquell intent fallit de cop d'estat, m'he tornat a veure amb la meva bossa d'esports caminant pel carrer Major de Cornellà sense ser conscient de com de fangosos podien haver estat aquells passos. Se n'han fet molts llibres, sèries i pel·lícules, sí, teories de tots colors, però ves que demà no entri al web de la Moncloa per llegir amb els meus propis ulls tot el que m'he preguntat durant la meva joventut. I el vostre dimarts, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Josep Lluís Santiso, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, són les 12 i 10 minuts i avui en principi sí, avui tot funciona, el telèfon és al seu lloc i si marqueu aquest número 932017474 ja trobareu a l'Aina a l'altra banda i immediatament després a una servidora que us dirà bona nit perquè, com sabeu, ahir vam tenir un problema amb la centraleta i això durant el dia d'avui, d'aquest dilluns, doncs s'ha acabat solucionant com no podia ser d'una altra manera. Però mentre no ens truqueu, com que sabeu que tenim una altra possibilitat, una altra opció de participar en aquest programa, a més del telèfon del directe, que són els missatges que ens feu arribar al WhatsApp del programa, el 667-220-148, doncs començarem per aquí, perquè d'entrada ens vol alertar d'una estafa amb aquest missatge ben explicat la Mari Carmen des del Poblenou a Barcelona.
Truco per avisar d'una possible estafa que a mi m'han intentat fer, que bé, me'n vaig adonar i no m'han fet res. Et truquen de la teva companyia i et diuen que t'apugen unilateralment a partir de les 12 de la nit, t'apugen. I a més tens una permanència d'un any. I la pujada, en el meu cas, em van dir quasi bé 3 vegades més del que pago ara. Però si estava conforme, i clar, primer vaig dir que no, òbviament. Llavors em van dir que bé, que com que m'havien trucat per avisar-me, perquè jo els vaig dir com m'ho podeu dir això unes hores abans, perquè m'ho van dir a les 6:45 de la tarda. I llavors em van dir que m'havien trucat diverses vegades i que jo no havia contestat, cosa que és mentira, perquè no m'havien trucat. Llavors em van dir que bé, que estava conforme, no, vaig dir que no, clar. I llavors em van dir que bé, que això, l'Organització de Consumidors i Usuaris, que ja estava al cas, ja havien parlat, que m'havien assignat un número i que jo rebria trucades d'altres companyies si volia canviar, si no volies també, perquè no em quedés sense telèfon. Bueno, tot això és el que se'n diu un cuento chino, però descarat, no? O sigui que si us truquen en poc temps, en unes hores, només dient-vos que tot aquest rotllo que em van dir a mi, que us apugen tant i que teniu que tenir permanència i que us trucaran, res, és tot mentira.
Doncs déu-n'hi-do, Mari Carmen, gràcies per l'avís, perquè no sé la quantitat de vegades que ara me n'adono, ara que faig un horari diferent a la resta dels altres anys, no? Que sempre no hi era mai al matí a casa, i ara sí, me n'adono de la quantitat de vegades que sona el telèfon, amb telèfons de Madrid, Salamanca, Màlaga, Valladolid, i que no contesto mai, i que segurament algun d'aquests és el que ara ens explicava la Mari Carmen, a qui agraeixo moltíssim que hagi fet aquesta advertència sobre aquesta possible estafa, perquè intenten per totes bandes de prendre el pèl a la gent i aquestes coses doncs s'han d'avisar i en aquest programa fan molt bon servei perquè trobo que està bé saber que no tothom que et truca té bones intencions. Va, que el 932017474 que funciona a ple rendiment ens truca la Bàrbara des de Lleida. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Bàrbara?
Ah, bueno, molt bé i molt contenta de poder-te escoltar de molts anys.
Molt que bé.
Sí, de molts anys, bastants anys, sí. Bueno, a veure, era per comentar que fa uns 20 dies, 25 dies, parlaven d'aquelles peres petites que es diuen sardenyes. Uh-huh. Aquí, a casa, em diem cervenyes.
Cervenya?
Cervenyes, sí, cervenyes. Que
amb S o amb C?
Amb C.
Amb C, cervenya, molt bé.
Sí, però, bueno, cervenyes, uh-huh. Cervenyes, no? Bueno, llavors són unes peres que es mengen senceres perquè són molt petites, que no es poden pelar, se fan a grupets de 5, 6 o així, i bueno, van a pomets i bueno, pues en tenim pues, un parell de peres però per casa per menjar. Però jo en aquesta casa ja fa 50 anys que les vaig trobar i encara n'hi ha. Perquè no són desaparegudes, mm-hmm. No són desaparegudes. I són boníssimes.
Sí, 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 que ens ho van dir, però que ja no en fa ningú, que ja no en té ningú. Per tant, vosaltres sí. Que bé.
Sí, sí.
Però clar, són per vosaltres, són per ús propi, no són per vendre al mercat.
Sí, no. I llavors el que passa és que quan arriben al punt de la maduració s'han de menjar, perquè si no es tornen lloques. M'ho va dir, un senyor també m'ho va dir. O sigui que quan d'allò... Són com a cireres, una cosa
sí,
sense pelar, són boníssimes. però clar, ne tenim per casa, vull dir, però jo dic 50 anys que les he vist jo.
Doncs mira, ens deien Saramenya i tu ens dius Sarmenya, o sigui, veus?
Sarmenya.
Cada dia aprenem alguna cosa. I què tenim, un parell d'arbres, dius?
Un que ja és molt, vell i l'altre que puja. L'altre que és jovenet, que puja.
Doncs
perquè per no perdre la raça, bueno, pues igual com tens maduixes, tens cireres o tens una altra cosa, bueno, pues, pues no les deixem perdre.
Clar, ben fet. Ben fet, perquè si no desapareixeran i ja ningú sabrà el que és ni una sarmenya ni una saramenya. O sigui que perfecte. Bàrbara, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
Bona nit i molt de gust d'escoltar-vos.
Igualment, que vagi molt bé, bona nit.
Bona nit.
Veus com aprenem coses? Sí que n'hi ha, però poquetes, i si algú coneix algun lloc on n'hi hagi per comprar, també estaria bé saber-ho, perquè no se'n troben gaires d'aquestes petites peres que sarmenya o saramenya, com ens han dit altres oients. Després, un altre missatge al WhatsApp de la nit dels ignorants ens l'ha deixat amb una pregunta, l'Anna, des del Forpieng de Barcelona.
Que has parlat de la platja, Marta, et volia fer una pregunta en general. També he estat per el que és allà al Bogatell i tot aquell sector. Aleshores, allà mateix, en el puesto de l'Espigó, hi ha uns lavabos. Però des de les torres fins allà, hi ha, sí, els restaurants que has de demanar, no, bueno, no et deixen entrar, per lògica, si no fas consumició. I després la continuació del Bogatell cap enllà tampoc no hi ha cap lavabo. O sigui que hi ha persones que necessiten anar-hi, doncs no sé, de tant en tant, aleshores és impossible. No hi hauria manera de poder preguntar o aviam per què no posen. L'estiu va molt bé, perquè hi ha els xeringuitos que ni tenen, però ara que no hi ha xeringuitos, ni un trist lavabo. Res, bona nit a tots i bueno, gràcies per aquest programa tan meravellós que fas, Marta.
Doncs gràcies a tu, Anna, per participar-hi i a veure si podem preguntar en algun lloc per què no hi ha gairebé lavabos a la platja. Ara que la gent va a la platja estiu, hivern, doncs almenys que n'hi hagués algun, com diu ella, perquè si no és evident que no pots anar al lavabo. L'Albert, des de Vilassar de Mar, fa referència a una qüestió que sortia al programa d'ahir, que demanaven què vol dir això del menjar de cinquena gamma.
El tema del menjar de cinquena gamma o quinta gamma. Això és el menjar que ja arriba preparat al restaurant. Us heu fixat a vegades que aneu al restaurant i sentiu com una mena de ventilador de cop i volta que fa un cop de la porta del forn que tanquen i ja està. Només tenen que agafar, esclafar-lo al forn i servir-lo. No són restaurants pròpiament dit perquè no cuinen i és el menjar que, bueno, que ara s'està trobant malauradament a molts llocs.
Això és el que ens deia l'Albert. Justament la Gala, del programa Love Dicat, que ens escolta, també hi ha intervingut. Diu el menjar de cinquena gamma és bàsicament el menjar que ja està cuinat, envasat i llest per escalfar i servir. I també l'Antonio ens fa un altre missatge sobre aquest aspecte. Diu la cuina de cinquena gamma es basa en plats elaborats professionalment, cuinats i envasats, generalment al buit o pasteuritzats, que estan preparats per consumir o requereixen un breu escalfament final. Ofereix, diu, alta qualitat, seguretat alimentària i llarga durada. L'Antonio ens diu que fins a 45 dies sense additius, ideal per l'hostaleria i ús domèstic. Veus? Cada oient ens diu alguna cosa més respecte a això del menjar de cinquena gamma. Després, la Mireia ens explica, és una altra qüestió que va sortir ahir també, que cortejar és correcte en català i que altres alternatives que ahir també es van dir en el programa serien festejar o fer la cort. En Ramon, des de Reus, diu: soc un gran admirador de Dalí i també soc un gran admirador de la natura en general i de les formigues en particular. No entenc per què el geni Dalí pintava en molts dels seus quadres formigues, però només de quatre potes, quan tothom sap que en tenen sis, diu el Ramon de Reus. Algú sap a què es deu aquesta errada o és una genialitat més d'en Dalí? Bona aquesta, Ramon. Per què feia formigues amb només quatre potes? El 932-07474 ens truca la Joana des d'Horta Guinardó, Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit. Mira, us faig un truc perquè no explicaré detalls, però avui han entrat a robar a casa meva.
Ostres, Joana, sí, de veritat?
Aquest barri està una mica afectat fa temps, perquè us haig de dir que el mes passat, avui fa 21 dies, també em van robar en el Condis, en el supermercat que hi ha a l'Avinguda Verge de Montserrat. Estava jo, tinc 88 anys, vaig amb el taca-taca, i llavors, doncs, bueno, quan me'n vaig donar compte, estava a prenar la caixa a pagar el que havia comprat, i em van dir, bueno, dic, oi, no tinc el monedero, no puc pagar. I llavors aquella noia em va dir, ai, he vist un xico que salia corriendo con una bolsa. I després, quan vaig anar al supermercat, perquè, bueno, vaig anar a casa, vaig tornar, i els hi vaig dir, doncs em van dir que sí, que era un xicot que ja em seguia des de, com si fos des del carrer, i que jo, mentre vaig estar mirant el component d'una botella de bitxí, que vaig estar mirant entretinguda allò, doncs que em va estirar el monedero i una bossa blanca que portava.
I no, bueno, no es va donar en aquell moment, eh? Entenc?
No, clar, esclar, no em vaig adonar. Sí, sí. No, em vaig adonar quan anava a pagar la caixa que no portava.
Clar, clar.
Que no portava.
Sí, sí.
Bueno, allò una cosa, i avui ha sigut igual. Avui resulta que jo visc en una planta baixa. Dic això més que res, perquè no sé si ni la policia farà res ni res, perquè ja sabem el que passa. El que passa és que sí que han sigut molt atents, perquè hem vingut de seguida que hem fet, no la denúncia, que encara no l'hem feta, perquè hem de demanar vista prèvia, però han vingut els policies al dematí, després ha vingut un senyor per agafar les huelles, com se diu això en català,
sí, les empremtes. Les empremtes digitals, sí, sí.
Exacte. I un tracte exquisit, molt bé, la mar de bé, i ja està. O sigui que ja dic, no vull explicar detalls, però no val la pena. Però han entrat a casa meva. I han entrat a casa meva perquè han pujat per la façana. És una casa de planta baixa i un pis. I al pis de dalt no hi havia ningú ara en aquests moments, però tenia totes les portes obertes. Llavors, segons m'ha dit el que ha vingut a fer les empremtes, m'ha dit que han pujat perquè després s'ha vist com una petjada d'un peu que pujava per allà i ha pujat pel pis de dalt. I al veure que no hi havia res, però llavors ha passat al meu pati, per la part de darrere, no de l'entrada de la casa. Ell sí que ho ha fet des de l'entrada per poder entrar per una finestra, sí. Però després, quan ha vist que havia res, doncs ha sortit per fora i dona amb el meu pati. Jo tinc reixes, però no les poso. Estava sempre molt tranquil·la, perquè som uns quatre veïns que tenim aquestes cases de planta baixa i estem sempre més o menys tranquils. Però ara ja fa molt temps que no hi estem. I jo només trucava, doncs mira, per explicar el fet i perquè, sobretot, que tinguem molt de cuidado, perquè és que han entrat a casa meva i jo estava dormint.
No, això s'anava a preguntar, sense voler saber detalls, si ha sigut
sí,
de nit,
em refereixo
de nit,
que no explico. Sí, jo estava dormint. I llavors, pues, bueno, què han agafat? Jo ahir la nit havia anat a veure un concert al Cercle Artístic del Serrat, la Mar de Maco, havien acompanyat aquí la meva filla, la meva neta, jo havia deixat el bolso a sobre de la cuina, i aquest dematí, quan m'he aixecat, he vist que no tenia ni el monedero, sí, però no hi havia ni el billetero, i els diners que hi portava amb efectiu, pues, també se'ls han endut. Què deu haver passat? Hem suposat tots, jo primer i després la policia. Doncs que, bueno, han entrat pel meu pati, han vist aquell monedero allà a sobre, doncs pues era molt fàcil agafar sí. els diners, que és el que busquen, agafar la targeta de crèdit i tornar a marxar, volant, per allà on sigui, no tinc ni la més mínima idea. O sigui que ara, mira, ja estic tancada amb les reixes aquí,
home, perquè
per si un cas, i ja està.
Ai, Joana, quin greu. Espero que demà pugueu posar la denúncia corresponent.
Sí, hem d'esperar una miqueta, bueno, hem d'esperar demà que vingui no sé qui,
sí.
Després hem de demanar vista prèvia.
No, però quan t'entren a casa...
Ni l'agafaran ni res, però clar, ha sigut fotut això.
No, clar, perquè et sents molt vulnerable, evidentment. Tu estàs dormint.
Exacte.
I dius, i aquí... Clar, és evident.
Sí, clar. I ara tots... Bueno, jo tinc 4 fills i 8 nets, i tots els meus nets m'han trucat, venim a dormir, àvia, venim
clar,
a dormir.
Clar,
no, tranquils, que jo estic tranquil, estic serena, estic bé, i com sempre, escoltant-vos a vosaltres, i ara pensava... Ah, ja estava ja dintre el llit, que m'hi acabo de posar, i estava calenteta, i dic, quina mandra trucar. Dic, ai, pues no.
Ai, doncs
vaig, m'aixeco, agafo el telèfon, el truco, i com a mínim donar pues, la visió d'aquestes coses que estan passant tan tristes i tan desagradables de totes aquestes... Com un veí meu, que li he dit, dic, home, mira, és gent desgraciada, perquè són pobrets, són desgraciats, fan
sí,
aquests
sí.
robos pues, per qualsevol necessitat que tingui. El meu veí m'ha dit, no, són desgraciats, són cabrons. Diu, això és el que s'ha de dir. I no siguem tan benevolents sempre de dir, ai, mira, potser és que ho necessitaven per alguna
cosa. No, si ho necessiten que ho demanin, no? En tot cas, i no que entrin a casa teva quan tu dorms.
Després he pensat, carai, escolta, he entrat aquí i tot. Jo, de més, és que hi sento moltíssim. Però és que ara avui ja m'he quedat que dic, doncs no hi dec sentir tant, perquè si ha passat per aquí.
No, que són molt silenciosos, home, que s'ho saben tot, Joana.
Bueno, mira, només era per dir això i que sobretot tothom, perquè després he parlat amb una de les meves joves, que la seva mare fa 5 anys que viu a Sant Andreu, i també diu que estan igual, que ara han posat allà davant també una sèrie d'elements que ja no passen ni per aquell carrer, ja. Que quan han d'anar a fer qualsevol cosa van dels carrers més avall i no passen per allà. Jo què sé.
En fi.
Per fer un...
No, que està molt bé compartir-ho, Joana, perquè la gent estigui a l'aigua.
Compartir-ho perquè això mateix, perquè possiblement passarà igual, o potser després
sí,
que una altra persona
no agafi,
diu el mateix.
Perquè no agafi por, Joana, perquè quan
entra
a casa...
Mira. Estic supertranquil·la, ja et dic, jo tenia qualsevol de la meva família que podia venir a dormir avui aquí, i els he dit, no vingueu perquè estic tancada amb les reixes, tot ho tinc tancat, i a més vull dir, bueno, doncs no passa res més, se l'han dut el bolso, que és el que volia, no el bolso, no, els diners.
Els diners.
El primer que he fet quan m'he aixecat el dematí, que m'aixeco molt d'hora, he esperat un moment que fos l'hora cobrir el banc, i he donat de baixa la targeta, i el de més, doncs, bueno, després ja ha vingut una filla meva i hem anat fent les altres diligències.
Déu-n'hi-do.
En fi, només era per això, que siguem tots al tanto i que tampoc siguem tan confiats com verdaderament sóc jo, i he fet molt malament de no tenir les reixes tancades, però, bueno, mira, ara a partir d'ara
hi ha una altra vegada al búnquer, sí.
Exacte, bonica.
Joana, una abraçada molt gran.
Gràcies, guapa.
Adéu-siau.
Moltes gràcies, eh? Adéu, bona nit.
Illes de Pau.
Ara mateix necessitem més que mai una illa de pau després del que ens ha explicat la Joana, del que li ha passat aquesta matinada, en fi. Va, posem una mica de pau, que la necessitem, com deia. El que farem ara és viure com és des de dins el procés creatiu d'un muntatge de dansa. I fent aquest camí també sabreu on creixen els lliris d'hivern, i descobrireu que les salamandres no poden fer que no amb el cap. Avui anem a l'illa de Pau d'un ballarí biòleg, l'Enric. És un veí de Celrà, el gironès, té 53 anys. Ell és un dels intèrprets de la companyia de creació escènica Malpelo. Quan no assaja ni està de bolos, l'Enric treballa d'assessor en medi ambient. I la nostra companya Judit Perpinyà se n'ha anat a Celrà a conversar amb ell.
Enric, on estem?
Estem a Celrà, a la Centre Cultural de la Fàbrica, que és com un centre neuràlgic cultural de Celrà.
Per tu, important.
Sí. Aquí tenim la seu de l'associació, Galantus, es diu, que és una associació que es dedica a estudi i divulgació de medi ambient.
Una antiga fàbrica de...?
D'extracció de tanins per curtir pells. Tanins és una substància que s'extreu de l'escorça dels arbres, i que abans que existissin els productes químics de síntesi utilitzaven perquè les pells no es podrissin i quedessin curtides.
Molt bé. Què vol dir Galantus, que és el nom d'aquesta teva associació?
Galantus és una flor molt bonica, que és el lliri d'hivern, una flor d'hivern que ara fa poc ha florit. Aquí en el riu Ter no és ple. És una flor blanca que surt des de les zones alpines fins a aquí baix a la Pla, però resseguint el riu.
Com t'he de presentar, Enric? He de dir un biòleg que balla o un ballarí que ensenya a conservar el medi ambient?
No sé com dir-t'ho jo tampoc. Sempre he tingut aquesta dualitat. Ho podríem dir tot de cop. No, ballarí, biòleg. Ballarí, biòleg.
Dirigir els dits, relaxats, però dirigits. S'estirar-los en l'aire, a lo bèstia, però sí que estan vius. I podem dibuixar en el sostre, amb els dits, sentint com el braç reposa sobre l'espatlla i com podem mobilitzar-lo de manera fàcil.
Perquè tu treballes o fas les dues coses, no?
Sí, treballo les dues coses i sempre m'ha servit d'alguna manera per netejar una mica el cap. Quan estic molt saturat d'una cosa, apareix un bolet de feina de dansa i pum... i netejo totalment la feina de biòleg. I és un sistema que m'ajuda molt a mantenir un equilibri mental. Sí.
És buscat o t'ha sorgit així? I ara els fas com de vasos comunicats.
Ha sorgit així. Vaig començar a fer la carrera i a ballar gairebé a la mateixa edat. Vull dir,
és a dir, van aparèixer al mateix temps les teves dos, no sé si passions o...
Bueno, la passió biòloga ja hi era de que m'agrada la natura des de jove, des de 14 anys, 15. I el de ballar, bueno, primer vaig començar fent teatre, batxillerat, no? I sortint d'aquí vaig començar a fer teatre aquí a Celrà amb gent del poble. I més endavant, quan estava en un grup de teatre de carrer, que es deia Trip i Joc, una persona amb ve, l'Anna Rubina, una persona que tenia un espai de dansa a Girona, i em diu, ostres, per què no vens a fer una classe de dansa que segurament a tu te dirà bé, no? I realment sí, vaig entrar i en un any vam fer un any de formació i un dia fent un petit espectacle la gent de Malpelo, que ja els havia conegut de fa anys, em van veure i van dir, vine a fer un espectacle amb nosaltres. Amb un any de començar a ballar.
Vas anar molt rodat, això,
sí,
no?
Sí, va anar rodat.
Bé, i la dansa et donava més coses que el teatre?
La dansa, no, perquè... D'alguna manera aquest tipus de dansa no és una dansa convencional, no? I podíem dir que més que un ballarí sóc un intèrpret que treballo amb el moviment, però també amb el text o amb altres aspectes, no? del món performàtic, no? Hi ha diverses combinacions allà que no puc dir que sóc un ballarí. De fet, la meva formació ha estat com... no ha estat d'escola, no? Els mateixos Pep i Maria de Malpelo em van formar tècnicament una mica aquest any que vaig començar a ballar amb ells i tot l'altre ho he après observant d'un costat i de l'altre, no? Una mica autodidacta.
Ara mateix a la web de la companyia de dansa contemporània Malpelo, on tu balles, una foto teva assegut en un sofà amb el que m'ha semblat un au rapinyaire a la boca, és la portada, perquè és la imatge promocional de l'espectacle que ara mateix estàs representant. És un muntatge que es diu Ui, Nosaltres, i que, llegeixo, diu: què deixem al palmell de la nostra mà per donar a les noves generacions? És una de les frases amb què introduïu l'explicació de l'espectacle.
Soc el Pep Ramis, codirector de Malpelo. La peça parla de nosaltres, aquesta cohabitació generacional que tenim sempre. De nosaltres, què fa que siguem un grup, que ens ajunta, que ens separa, els individus al mig, com una persona té una identitat, encara que estigui dintre d'un grup.
Canvio de pestanya aquí al navegador, sí. I me'n vaig a la web de la teva altra feina, aquesta consultora, sí, en medi ambient, que es diu Galantus, i surts en una foto enverdissat al costat d'un cactus, i diu que et dediques a la divulgació de la flora i la fauna i que estàs especialitzat en plantes exòtiques i invasores.
Sí.
Això vol dir que les teves dues ànimes laborals es toquen una mica, encara que no ho sembli?
Sí, sempre s'han tocat. I, de fet, quan en el món de la dansa, per exemple, que treballem amb la improvisació... Molt sovint, quan improviso, moltes de les inspiracions venen del món natural, no? I moltes de les... Per exemple, aquesta que dius que tinc un ocell a la boca, no?
Sí.
Va ser fruit d'una improvisació que ens van proposar de fer... Bueno, anem a fer una presentació d'una escena, el que vulgueu, però penseu vosaltres una cosa que vulgueu oferir. I en aquesta improvisació vaig triar una mica ensenyar què sóc com a biòleg, no? I vaig ensenyar, un amic vaig explicar una mica el que feia com a biòleg i després li vaig com proposar, aquesta és la meva realitat i ara vindrà una ficció. I la ficció va ser sortir despullat amb un rapinyaire a la boca i això ja es va quedar com al principi de l'espectacle. O sigui que...
Penseu, per exemple, amb aquests ponts que es creen
Aquests forats que creem quan hi ha una mà a terra i queda el braç en un pont, què passa amb aquest pont? El puc creuar amb les cames o el puc creuar amb el cap? Què puc fer amb aquests espais que es creem?
També fas de professor de dansa. Què és això que feu els divendres aquí?
Donem classes d'improvisació de moviment, en el moviment. I és una tècnica de moviment basada en el joc, no?, de diferents paràmetres per tal d'improvisar. És com els músics de jazz que poden arribar a crear melodies totalment a l'instant, sense tenir-les premeditades i que sonen perfecte, no? D'alguna manera és això, és com amb el cos intentar, i en grup, intentar treballar amb diferents pautes per obtenir un resultat de cossos en moviment i que de cop estan sintonitzats.
Què els demanes als alumnes que venen a fer impro amb tu?
Sobretot que no pateixin de jutjar-se del que estan fent, no? Que no hi hagi un jutjament i que realment provin, que vagin provant. I no ha de ser un moviment bonic, no ha de ser un moviment virtuós, sinó que simplement a mesura d'anar fent vas trobant el camí, no? I maneres de moure't. Però el que és sorprenent, per exemple, la gent que no ballen mai i comença, és al·lucinant. Quan van descobrint el que poden fer, és al·lucinant. I deixem que aquest moviment creï una ondulació a la columna. Sí, sentiu com una serp, com si la columna fos una serp i anés fent la ondulació al costat i costat.
Alguns d'aquests alumnes amb què fas impro, els divendres, m'han dit: sí que a vegades ens porta coses com de la natura. Perquè algun exercici ens ha dit: ara imaginareu que sou algun animal determinat, diu, ell els coneix molt bé, i ens ha dit, per exemple, avui sereu aus i tindreu ales. Això pot ser la base d'un exercici teu?
I tant, sí, això és agafar similituds a l'anatomia de diferents grups d'animals per poder treballar amb pautes de moviment. És molt interessant.
Amb aus és fàcil d'imaginar. Posa'm un altre exemple que els hi demanis.
Pots una mica comparar l'evolució de diferents grups d'animals, per exemple, des dels amfibis cap als rèptils, i veure diferències anatòmiques i veure com es poden traspassar en el moviment, no?, d'alguna manera. Per exemple, les salamandres, les vèrtebres que tenen cervicals, les primeres, nosaltres tenim ales i axis i podem fer el sí i el no. En el cas de les salamandres, només poden fer el sí, no poden fer el no. I pot ser una pauta, a vegades, per... Bueno, anem a treballar de quatre potes i a veure com es mouria una salamandra. I a partir d'aquí començar a investigar en el moviment diferents coses que no faries. No? Al final, el que busca la improvisació, molts de cops, és anar a buscar patrons i coses que de natural no faries.
Que no se t'acudirien.
No se t'acudirien, de cap manera.
I la natura et dona recursos.
Ens dona molts recursos, molts, molts. Sí, sí.
Clar, m'has dit que es complementen. Però de les teves dues ànimes laborals, quina és el doctor Jekyll i quina és Mr. Hyde?
El Jekyll, que és el bo, no? En teoria.
En principi ho és, però bueno, això depèn,
cometes,
també. Sí.
Potser és aquest, el de biòleg, que és el més formal i que de vegades fas... treballes amb l'administració, comences a... I és molt... No? Has de seguir totes les normatives. A la casa de licitar algú, has de fer... Bueno. En la dansa permet ser molt height, totalment, sí, sí. I anar a costats que no aniries amb una altra cosa normal. Et permet anar amb un rang de l'espectre molt gran, no? Sí, sí.
Si jo et pregunto quina és la teva illa de pau, em diràs ballar o em diràs, no sé, estar-me al bosc, només observant?
No, tinc dues illes de pau, podria ser, no? Hi ha... Una bona illa de pau és ballar realment. Pot portar en un lloc d'èxtasi, de tranquil·litat o de... Pot ser els dos extrems, però et pot portar cap a un lloc de molta excitació, però alhora el cap està tranquil, jo diria. I no hi ha res que m'agrada més també que estar sol al bosc o sol a la natura. També allà em puc moure com vull també, no?
Però per moure't o per estar-te quiet, aleshores?
Per fer el que em roti, d'una manera, no? Sí, sí. Puc estar allà quiet, integrat, escoltant, observant, però, per què no, també de vegades pots moure't per allà al mig. Sí, sí.
En realitat, saps què passa? Que el que a mi m'interessa és que un biòleg m'expliqui què se sent ballant o què sent ell ballant. amb una explicació de biòleg. Això no la poden fer tots els ballarins, perquè no tots els ballarins són biòlegs.
Exacte. Quan balles, i sobretot amb la improvisació, amb aquesta tècnica que utilitzem, el cervell funciona d'una altra manera, de quan estem fent coses de la rutina o del dia a dia, que fa que tot es relaxi, no?, o que es distensi. Això parlo de quan treballes en els processos de creació, eh? Després, quan ja estàs en el procés de fixar o de dir, va, anem acotant això cap aquí, passes a buscar el que havia sortit i era la repetició, i aquí pot haver-hi més mal de caps, no? O sigui, una illa de pau molt xula és això, quan fas un procés de creació, per exemple, i estàs durant la recerca del moviment. És un moment màgic, també.
Malpelo, funcioneu així?
Sí.
Sempre?
Sí, sí, sempre, sempre.
I com és aquest procés?
És un procés molt maco que comença... Anem a fer una... No sé, per exemple, comencem a fer una sèrie de sessions de moviment, amb pautes de moviment, comencem a sintonitzar, si hi ha gent que no coneixes, comences a fer com una mena de, diríem, tuning, com a la ràdio, no? De començar a tonejar i fins que ens fiquem a la mateixa freqüència, més o menys.
Intentant buscar ritmes entre vosaltres.
I després, a partir d'aquí, comencem a proposar, al cap d'uns dies, per exemple, a proposar improvisacions. Va, anem a fer un duo, però aquest duo no saps què passarà, val? I en aquell moment, pel que sigui, per com et sents en relació a l'altre, el que sigui, va sortint unes coses que a vegades te sorprenen d'una manera increïble, no? Quan es percep alguna cosa que és interessant, va, tot queda tot gravat amb el vídeo. Sempre se va registrant tot amb el vídeo.
Sempre ho enregistreu.
Sempre, sempre. I a partir d'aquí, les propostes poden anar variant. Doncs mira, això, aquell duo que teníeu aquí, ara afegim una persona més que estarà per aquí, però vosaltres continueu amb aquest tema, però hi afegiu això, no? Bueno, es poden proposar de diferents maneres. O es poden proposar amb un text, o amb una imatge de vídeo darrere, o comencen les proves, no? I és molt xulo, això, és xulíssim.
T'agrada més aquesta part que després quan vas de bolos?
Sí, aquesta, la part de creació és la millor. És la millor, quan tens un 2 mesos o 3 que pots anar treballant en què surten els materials. I llavors els moments més guapos és el moment inicial, mig, perquè encara tens molta llibertat, van sortint coses i coses, i no pares de sortir coses xules i més coses xules, i ara aquell trio amb aquells, i ara amb això, i coses que has de descartar perquè n'hi ha masses al final. I cap al final ja tot es va encursetant, no?, perquè arriba el temps d'encaixar coses i anar enganxant, no?, la seqüència. I en aquest moment ja és una cosa ja que tot es desvirtua una mica fins que no torna a fer crac, no?, a encaixar. I aquest moment inicial o mig és màgic, és el de creació, el de buscar i trobar. A vegades no saps el que busques, no? És que no has de saber el que busques, però buscar certa manera de moure-te amb tu o amb alguna altra persona, amb els que siguin, no? I que de cop apareix el material, no? I aquest moment que apareix el material i que és superxulo, és com... màgic, no?
Improvisar per buscar com serà definitivament un espectacle és l'Illa de Pau de l'Enric.
Pot ser això, sí, sí.
Enric, moltes gràcies.
A tu.
Es dorm, cau a poc, que potser riu.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3cat Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Ara passant 2 minuts de 3:15 de la matinada, a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 932017474. Saludem la Josefina des del Mercat de Sant Antoni de Barcelona. Bona nit.
Bona nit, Marta, i a tots els avis ignorants. Amb aquesta senyora que acaba de parlar, pobra, que l'hem robat,
sí,
que no deixi de posar les reixes, perquè és molt important. Que si no se'ls deixi molt camí lliure per poder fer el que fan, que són les poques vergonyes. Bé, jo no he tingut la desgràcia de que m'hagin anat a robar. Però porto, en 15 dies, 28 trucades d'arreu d'Espanya. No sé d'on són.
Sí.
28. I estic farta de tenir que estar agafant sempre el telèfon que són perquè posa Espanya o trucades que poden ser dolentes.
Mm.
Però és que ja no sé què... Em pensava que havien prohibit que truquessin amb aquestes trucades d'aquesta gent, però truquen igual.
Sí, sí. De fet, no es pot fer, però ho fan igualment. Té tota la raó, Josefina.
Ho fan perquè en 15 dies 28 trucades.
Sí, sí.
És que hi ha dies que jo ja no sé. Jo em costa molt aixecar-me d'una cadira si estic sentada i apa. I si no el tinc a la vora, doncs m'he d'aixecar.
Clar.
Però és que són uns pesats i uns maleducats, eh?
Sí, senyor.
I a més saben el nom i tot, que jo no hi ha el nom meu, però ho saben tot, eh?
Sí, sí, sí. Tot. Sí. Intenten el que sigui.
Sí.
Gràcies
pel programa, que ho feu tot molt bé.
Ai, gràcies.
Estem molt distants amb vosaltres.
Doncs mira, almenys això, Josefina, almenys això.
Sí, i a les tardes estic amb el teu marit.
Molt bé.
Bueno, amb el teu marit estic, escolto...
Ja m'ho penso, ja m'ho penso.
És que segons com es diu...
Que segons com es diu, no? Ai, Josefina, m'has fet riure ara. Escolta, gràcies per trucar-nos. Una abraçada ben gran.
Dali, bona nit.
Adéu-siau, bona nit. Per cert, abans de que arribem a la 1 de la matinada i coneguem el darrer capítol del Tercera Generació d'aquest mes, que cada mes doncs, dediquem aquestes converses entre una àvia o una tieta i una neta, una neboda, un nebot, etc. Tinc una notícia per donar-vos. Tinc una notícia per donar-vos, que és que tenim, ho dic perquè ara, quan mentre passem al tercera generació, podreu trucar, si voleu, tenim 10 entrades dobles per anar a veure Vània al Teatre Ronya de Barcelona per la funció del dia 27 de febrer a les 8 del vespre, divendres 27 a les 8 del vespre, que es podran recollir a la mateixa taquilla del teatre. És una funció de Vània al Romea que hi ha, qui protagonitza i fa tots els papers de l'auca en aquesta funció, doncs en Joel Joan, una proposta inaudita perquè és un Vània del segle XXI, una acrobàcia teatral protagonitzada per Joel Joan. Si voleu les entrades, 932017474 i li dieu a l'Aina.
Tercera generació.
Què s'han de dir una àvia de 80 anys, professora per vocació durant tota la vida, i la seva neta mitjana de 20, que estudia Administració i Direcció d'Empreses Tecnològiques? Durant aquestes setmanes que les hem conegut, ens ha quedat clar que l'Anna Maria i l'Anna, que viuen a Granollers, no paren mai quietes. L'àvia és una gran viatgera, als seus 80 anys, i aprofita ara que pot per veure món. La seva neta, l'Anna, s'han anat per 6 mesos a Corea, des d'on vol visitar altres països de la zona. Però abans de marxar, segur que ha trobat temps per fer un dinar o un sopar de celebració amb la família.
A mi sempre la cuina ha sigut una mica un punt fort per mi. Sempre m'ha agradat cuinar tant per la meva gent o fora. Per la gent que estimo m'encanta cuinar, perquè és també una forma de dir t'estimo d'una altra manera.
Quin és el teu plat estrella?
Home, a veure, encara em queda, vale? Però et diria el meu plat estrella, que pot semblar una mica senzill per algunes persones, però la veritat és la carbonara. Sé que és senzill, sé que tothom ho pot fer, però... o la pasta en general, jo crec.
L'àvia hi estaria d'acord en que la seva neta cuina bé?
Corroboro el que diu, no li he menjat la seva carbonara, però sí les seves delicatessens que ens va fer per la nit de Nadal, que van ser sensacionals. I de veritat que eren de gourmet total, eh? Vull dir, don fe que a la cuina se li dona molt bé.
I tu, Anna, de qui has après a cuinar?
Home, doncs... pues, de me mare, no.
No saps?
No. Ha sigut tu? De...
No, he sigut jo. Jo mirant inspiració, jo crec que també això ha fet molt, mirant vídeos i tot, i així jo crec que és com ho he desenvolupat i, de veritat, he dit, va, m'hi fico.
Vull dir que una tarda tonta te la pots passar fent què, per exemple?
Per exemple, vaig estar-me tota la tarda de... Bueno, tot el matí del dia 24 cuinant per la nit tot l'àpat.
Ja ens ha quedat clar que de la mare no ho ha heretat, això de la cuina. I de l'àvia em sembla que tampoc.
De l'àvia n'ha après a cuinar? No, perquè no ho
no,
ha dit.
No, de l'àvia no, perquè no. Ara, si hi hagués la meva mare o la meva àvia, sí, perquè eren grans cuineres, sí, sí.
Ah, doncs ja sabem d'on t'ha vingut l'herència,
sí, no? Sí, sí, sí. A més, creatives. Eren unes cuineres creatives. Allò que tinc això i d'això em faig un requisit. Tinc l'altre i de l'altre em faig una bona xuc-xuc, diríem, no? No ho sé, la meva filla sí que podia haver vist la seva àvia, però ella no, que no m'ho ha vist de mi, perquè no, no, jo no he cuinat molt poc. He cuinat, sé cuinar...
Però de subsistència.
Sí. Clar, és que el treballar també et fa... A més, jo vivia també amb els meus sogres i tot plegat, doncs ens anaven compaginant el tema de dels àpats, diria.
Per tant, és possible que hagi sortit d'això, de l'àvia, no? O de
sí,
la...
i del seu propi interès. El propi interès i després l'habilitat, un se la va fent, no? Diríem, perquè només que tinguis interès en una cosa, automàticament la teva habilitat ja es crea, ja surt.
L'Anna Maria no dedica el seu temps lliure a cuinar, però sí que el dedica a ampliar tant com pot els seus coneixements.
El meu temps està... el dedico bastant a formar-me, a aprendre, a coses que m'interessen. Després, doncs, també tinc altres coses que tinc que vigilar, de gestionar també coses de, en fi, generals, doncs, de conservació d'algunes cases que tinc, uh-huh, i tot plegat, portar-ho. I després també, per quan em vull distreure, jo coso. Em desfaig coses i me les torno a fer, me les customitzo, en la màquina de cosir i l'ordinador són les meves eines. Però també escric molt a mà i faig molts zooms en conferències i després me les passo, com que te les passen, després automàticament jo les escric, els punts més importants, i tinc moltes llibretes a mà. A mà i en llàpids.
A mà i amb llapis.
I amb llapis.
Això no ho fa ningú, ja.
Sí, perquè aleshores la manualitat és important, per això també doncs, faig moltes coses amb les mans, i després, a part de que escoltes, escrius, tens la memòria visual, però no vol dir perquè ho tinguis que dir altra vegada, sinó perquè et queda més, no? Mm. I després estic molt contenta amb aquest estil. I tinc ocupat tot el dia. Se me'n van les hores molt ràpides.
O sigui, a la teva àvia, si li cau una bomba a casa, no la trobarà, o la trobarà fent feina, vaja, no?
Sí, sí, totalment.
Els pròxims 6 mesos, àvia i neta estaran separades per aquest viatge d'estudis, però abans que marxés, hem volgut saber com és ser àvia, segons l'Anna Maria.
Bé, aquí hi ha dues coses. Primer, la teva filla és mare i tu ets àvia, però primer de tot el més important és que la teva filla és mare. I aquí és l'emoció. Aquí és el més emocionant. I veure el miracle que és una criatura recent nascuda. I l'àvia, jo sempre he dit que no és l'instant de que neix el que és la teva neta, el teu net, sinó és tot el procés, tots els mesos de després, tot. Es va configurant el fet de ser àvia. Però és com el de ser mare. Ho ets, però també ho vas seguint tu amb el temps. Doncs àvia igual. És com un descobriment continu. Perquè ells van fent dies, van fent mesos, van fent anys. I, per tant, tu vas descobrint els teus nets amb aquests dies, amb aquests mesos i amb aquests anys. I, per tant, tu ets una àvia que també vas canviant. Perquè el teu amor va siguent diferent, va siguent intens, va configurant-se. Ara, evidentment, és una joia, però ja dic, la primera emoció és que la teva filla sigui mare.
I Anna, com és realment l'Anna Maria com a àvia?
Home, pues meravellosa. És molt moderna, està al dia de tot i una mica cotilla.
És a dir, li interessa saber tot el que pot, no?
Exacte, tot el que pot i s'entera, ho ha de saber.
O sigui, és molt... Pregunta molt què feu, si aneu amb algú, no deixeu d'anar amb algú, s'interessa molt perquè vol saber totes les coses o té paciència?
Bueno, però vol saber-ho, però jo crec que també és per... O sigui, per seguretat i perquè es preocupa i vol saber també com estàs i tot, amb qui et juntes...
Una mica xafardera, doncs, però té mètodes per intentar esbrinar coses dels seus nets mentre observa.
Primerament, jo respecto molt el que em vulguin dir. El fet de les més grans, tant l'Anna com la Mireia, evidentment els pregunto. Els altres són trigèmins, tenen 15 anys, i no puc preguntar gaire. I estic sempre a l'expectativa del que m'expliquin. Si tiro una mica d'ham i continuen, perfecte. Si no, doncs mira, mira, la majoria de coses a la vida, i això, siguent mestre i siguent tot, és el que he après, és observar. Però en tots els àmbits. Si no observes, no pots saber mai res. I l'observació, per mi, és el més important, perquè és la informació màxima. I, per tant, només observant el gestual o el que no diuen, sinó el que em sona, doncs això et dona molta informació.
Un àvia amb els peus a terra que viu el present i que, si algú li demana pel futur, ella respon sense pèls a la llengua.
Jo he viscut sempre, mai he pensat en el futur. El passat l'he deixat, ha sigut l'experiència. He viscut sempre el present, però el futur no l'he pensat. L'altre dia el meu net em pregunta si tinc por a la mort. Em pregunta això. Jo li dic no, en absolut. Si visc, lògic és que mori. Però no, estic molt tranquil·la. Vull dir, el present és donar gràcies cada dia de viure, però no em preocupa el futur. No, la veritat és que no.
Doncs gràcies a totes dues, àvia i neta, per haver participat en aquest espai al Tercera Generació a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. El mes de març, doncs, hi haurà una altra àvia i uns altres nets que us explicaran com se senten i què fan a les seves vides. Ja ho sabeu, si alguna vegada voleu participar-hi, ens podeu trucar i oferir-nos la vostra història i vindrem amb els aparells corresponents per poder parlar amb vosaltres. Acabem a la una de la matinada i això vol dir que ens posem al dia amb les notícies més destacades i després tornem amb més històries, amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses aquí a la nit dels ignorants. Fins ara.